D'acord, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. El grau de compromís d'Esquerra Republicana de Catalunya amb aquests acords que heu llegit, evidentment és total. I és total des del primer dia. Nosaltres primer ens vam presentar un document i el primer dia el vam signar. Després va haver-hi algun canvi, el vam tornar a signar. I faci els acords que faci, nosaltres sempre hem estat al peu del canó per signar immediatament, perquè evidentment des d'Esquerra Republicana de Catalunya ens ho creiem i ens ho creiem molt, no? Per tant, nosaltres el que pensem, per què hem arribat fins aquí, no? O sigui, el país ha canviat, ha anat canviant, s'ha anat sumant gent en el procés de la independència i en el procés de voler fer un estat nou. Alguns portem molts anys, és cert, portem alguns tota la vida, uns altres menys temps, però és cert que des de les consultes, sobretot de la consulta d'Arenys de Munt, el 2009, que va començar a iniciar-se aquest procés, s'ha anat sumant gent. I s'ha anat sumant gent que cada vegada té més clar que el que interessa a Catalunya és ser un estat. En aquest procés que s'ha anat sumant gent, evidentment ha estat sempre des de baix. Ha estat un procés que ve des del poble i que és un procés de gent absolutament transversal. I l'ANC és un exemple. Per això nosaltres donem total suport a l'ANC, a Òmnium, a Súmate, a l'Associació de Municipis per la Independència, perquè entenem que són processos que venen des del carrer, des de la gent. I això precisament és el més maco que tenim, perquè anem a fer un país nou que sorgirà de la voluntat de les persones. Per tant, nosaltres hem anat donant suport, evidentment, a totes aquestes entitats i a totes aquestes associacions i en tots els actes i en totes les assemblees que s'han dut a terme, perquè, evidentment, l'objectiu final és la independència. Bé, l'objectiu final és tenir un estat i un país nou. La independència és l'eina que necessitem per fer-ho. Per tant, nosaltres hem vist com aquesta majoria social va augmentant, augmentant i augmentant. I per què hem arribat fins aquí? Doncs cadascú de nosaltres de moltes maneres diferents. El Ricard ens ha explicat de l'espoli fiscal. És cert que molta gent està aquí, podria ser per un tema econòmic, perquè realment l'estat espanyol, molts de nosaltres considerem que ens estan ofegant econòmicament i per tant ha arribat un punt que molta gent ha dit és que així ja no podem continuar, necessitem un estat nou. Però hi ha gent que ha arribat per la llengua, per defensar la llengua, perquè sabem que si tenim un estat que ens està absorbint i ens està minoritzant els nostres drets lingüístics, hi ha molta gent que ha lluitat i segueix lluitant durant molts anys perquè el català no desaparegui, perquè tenim exemples del que passa com al País Valencià, no? Per tant, per temes econòmics, per tema de llengua, per tema d'història. T'has dit, nosaltres tenim una Generalitat que és del 1359, o sigui que nosaltres tenim unes institucions, històricament nosaltres som una nació, si mai ningú posa en dubte, per ser una nació hi ha uns aspectes claus, que un és tenir una llengua comuna, tenir unes tradicions i una cultura comuna, i tenir una història i unes institucions que al llarg de la història han aconseguit consolidar-se i Catalunya ho té, per tant Catalunya és una nació. I per què volem ser un estat? Perquè a vegades hi ha gent que et diu, però si esteu dintre de l'estat espanyol, quines ganes, per què teniu que ser? Doncs precisament per això, perquè som una nació i actualment les nacions, si no són estat, no som res. No podem saber què passarà d'aquí 200, 300 anys, potser les estructures mundials i de països seran diferents, però ara a dia d'avui, si no ets una nació, no ets ningú. Per tant, si Catalunya és una nació, Catalunya necessita un estat i per això nosaltres volem la independència, perquè és l'eina per assolir-la. I avui per què estem aquí? Doncs per donar ple suport com a municipi, perquè tal com he dit, tot aquest moviment ve de baix, ve de la gent. Qui ens diu que aquest moviment ve de partits polítics, ve d'algun Masies, ve d'alguna persona, no és cert. És un moviment que ha vingut de baix i per això està subsistint i per això està aguantant. I els ajuntaments, evidentment, és la institució primera on arriben les persones. Per tant, evidentment, que els ajuntaments han d'estar a totes amb el procés. I per això és tan important que el 24 de maig siguem una majoria de partits independentistes els que governem els ajuntaments. Perquè també és fet en aquesta explicació, no és només signar aquest document, és que nosaltres ens comprometem que a partir del 24 de maig estarem a totes fins al 27 de setembre. És a dir, donarem total suport a l'ANC, a Òmnium, a Súmate, a l'AMI, a totes aquelles entitats que estan treballant pel 27 de setembre a guanyar la independència. Per tant, els ajuntaments que estiguem el dia 24 de maig, que esperem que sigui una sobirania majoritària, que sigui una majoria sobiranista, evidentment estaran des del 24 de maig fins al 27 de setembre donant total suport perquè el 27 de setembre es guanyi. perquè tenim l'oportunitat el 27 de setembre, precisament, des de baix, des de la gent, fer un nou país. I quina idea més maca que tenir un país sorgit de la voluntat de la gent. Un país nou que no vindrà de cap guerra, ni de cap tractat, ni de cap diàleg entre països estrangers, sinó que sorgirà un país nou de la voluntat de les persones. I com serà nou, serà millor, segur. Serà més just, serà més net, serà més social i serà millor. Per tant, nosaltres estem a totes, evidentment. Gràcies.
Benvolguts amics i amigues. Nou Horitzó és un partit independent de Sitges, creat l'any 1987 amb el seu objectiu és treballar pel progrés i la millora de la qualitat de la vida de Sitges i dels sitgetans. Això és el que ens ha mogut des dels inicis, que el constitueix els nostres principis. Com vostès saben, les úniques eleccions amb les quals participa Nou Horitzó són les municipals de Sitges. Això ho estem fent des de 1987 amb la representació ininterrompuda del ple de l'Ajuntament de 1991. Però, òbviament, Sitges, com tothom sap, és una localitat de Catalunya i els seus habitants i els sitgetans. Són ciutadans de Catalunya i el que afecti els sitgetans no només com a tals, sinó també en tant que catalans constitueixen el nostre interès. Per aquest motiu no podem donar l'esquena al transcendental moment que viu el nostre país, Catalunya, i que afecta directament el nostre futur com a poble. Això ho hem fet i a més d'una ocasió en la darrera legislatura posicionant-nos a favor de la llengua i del dret a decidir dels catalans en les diferents mocions que s'han votat al ple municipal. Catalunya ha estat maltratada en l'àmbit fiscal i econòmic, en el terreny polític i en el camp dels sentiments i de les emocions. El tracte fiscal injust, els atacs a la nostra llengua i sistema lingüístic, a la decidida acció contra el dret més bàsic d'una comunitat o col·lectiu, com és el dret a decidir, han motivat que una part molt gran dels catalans consideri que és el moment de tenir un estat propi, un estat que defensi els nostres interessos, que respecti la nostra història i que s'acompanyi amb el viatge que democràticament vulguem realitzar. Insisteixo, Nou Horitzó es presenta a aquestes eleccions municipals amb un programa d'ordre local. Gestió i eficàcia és el nostre lema. És el que se'ns ha distingit al govern municipal, en plena lleialtat a l'alcalde Miquel Forns i amb la línia amb la qual volem continuar treballant-hi. Però també volem exercir els nostres drets com a catalans i els nostres drets passen sense cap mena de dubte per poder escollir el futur que desitgem lliurement pel nostre poble. Un futur que amb l'estat propi ben segur assegurar el camí d'una Catalunya rica i plena, com diu el nostre himne nacional. I permeteu-me que ho faci constar avui, un dia tan significatiu com és el dia 9 de maig, dia d'Europa, en què commemorem el final de la Segona Guerra Mundial, una bona oportunitat per fer-se sentir de nou la nostra veu com a poble i per construir un futur de pau, benestar conjuntament amb tots els pobles d'Europa. Moltíssimes gràcies.
Agrair l'oportunitat que ens dona l'Assemblea de dirigir-vos la paraula. Intentaré no ser reiteratiu i no ser pesat. En tot cas, no parlaré de l'Eugenio ni de la Branca. Únicament voldria fer una petita, molt lleugera matització a les paraules que ha dit l'Aurora sobre una nació que no tenim estat. Jo crec que hem anat un pas més enllà. Som una nació i tenim un estat en contra. I això realment fa molt difícil, fa molt feixuc tirar endavant. Que si estem a favor del manifest o de la independència, evident, estem aquí, ho hem signat i la presència física també ho corrobora. Jo el que sí que us volia comentar és que entenem que la independència la veiem com una eina, no tant com una finalitat, sinó com una eina. Una eina que ha de servir per moltes coses. El Lluís Mercén ha dit unes quantes, l'Aurona ha dit unes quantes, el Ricard n'ha dit unes quantes i segur que el Xavier i el Miquel En diran moltes més, perdoneu el lapsus. En diran moltes més. De manera que jo em limitaré només amb unes coses molt concretes, però que ja que estem en un acte municipalista, em sembla interessant comentar-les. El govern que tenim, els governs que hem tingut fins ara, i d'una manera més acusada, el govern que hi ha en aquests moments a Espanya, no únicament és centralista, sinó que és centralitzador. Han fet una llei de règim local que ataca profundament les arrels del municipalisme. Li està prenent competències, però d'una manera realment important. En aquests moments potser encara no ens en fem cabal perquè la llei encara no és d'aplicació en alguns termes, però va rascant per tot arreu l'autonomia municipal. O sigui, no únicament l'autonomia de l'autonomia, sinó també l'autonomia municipal. I la independència què pot significar pels ajuntaments, des del meu punt de vista? Doncs, evidentment, una nova llei de règim local que contempli tot allò que tantes vegades hem predicat des dels inicis de la democràcia, o des d'abans, inclús, alguns, perquè són més grans, altres doncs, fa menys anys, no? Però alguns que ja ho reclamàvem des dels inicis de la democràcia ja vèiem que els ajuntaments havien de ser un baluard en favor de les llibertats i en favor de la proximitat de tots els administrats. Però els ajuntaments, per poder fer aquesta tasca, necessiten competències. I la llei de règim local els hi ha de donar aquestes competències. Pensem que una nova llei de règim local ens hauria de donar una economia més sanejada. Fa uns anys, jo recordo que des dels ajuntaments, el gran portaveu del tema era el Pasqual Maragall, quan era alcalde de Barcelona, deia el repartiment del pressupost hauria de ser 50% de l'Estat, 25% autonomies, 25% ajuntaments. I en aquells moments això semblava un objectiu que no és que hi estéssim, però un objectiu que es podia arribar a assolir. No hi hem arribat mai. No hi hem arribat mai. I en aquests moments els ajuntaments em sembla que estan a un 10, un 12, potser un 15%, però no més enllà d'un 15% de la despesa de l'Estat. Bé, amb un país independent, amb Catalunya independent, doncs es podria parlar a lo millor d'un 40-60 o, per què no, d'un 50-50. Per què? Perquè els ajuntaments, com a administració més propera, són els que millor coneixen les necessitats de la ciutat i els que millor la poden administrar. I poden administrar l'ensenyament o poden administrar la sanitat. No necessàriament tot això ho ha d'administrar una administració superior. No necessàriament. S'han de buscar fórmules. A lo millor no tots els ajuntaments ho poden fer, d'acord. Però hi ha molts ajuntaments que estan capacitats per fer-ho i s'ha de donar l'oportunitat perquè ho puguin fer. I finalment, ja que parlem de financiació, jo tinc una mena de dèria, els que em coneixeu de fa temps ho sabeu, de que els ajuntaments com el nostre, és a dir, els ajuntaments turístics, pateixen per totes bandes, perquè a sobre de que som ajuntament i per tant estem mal finançats, doncs a sobre som turístic i estem encara més penalitzats. Per què? Doncs perquè l'èxit de l'ajuntament de que vinguin més turistes, diguem, és un èxit, perquè campanyes de promoció, etc, etc, l'èxit de l'ajuntament va en detriment del propi ajuntament. Per què? Perquè són més despeses i els ingressos pràcticament no varien. Bueno, ara, amb el tema de la taxa aquesta que es cobra en els hostes dels hotels, es cobra una miqueta, però vaja, és poca cosa. Per tant, aquesta financiació extraordinària dels ajuntaments turístics pensem que és una necessitat que s'hauria de convertir en virtut, perquè el que és bo pels ajuntaments també seria bo pel país, no? per Catalunya, perquè perquè el turisme funcioni, els ajuntaments han de tenir possibilitats de donar-los serveis, etc, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que és una necessitat que seria bo per tots, pels propis ajuntaments, però també per les altres administracions. I això ho estem reclamant des de l'any 80. Imagineu-vos, fa 35 anys que està aquest tema parlant-se, i els ministres, quan jo he tingut ocasió de parlar-ne amb algun de l'administració de Madrid, i claven copets a l'esquena, et conviden a dinar i diuen, bueno, ja ens ho estudiarem. Clar, això... jo voldria creure que amb una Catalunya independent això es contemplaria. Hi va haver una vegada, quan el director general de Turisme era un sitgetà, l'Àngel Miguel Sanz, que va ser director general de Turisme amb el govern del Pujol, va estar a punt de sortir una llei en aquest sentit, va estar a punt, però a punt, estava redactada. Jo no l'havia treballat, ni molt menys, però me n'havien ensenyat una part. I per pressions del sector es va quedar amb un calaix i no va prosperar. Jo espero que una Catalunya independent també seria capaç de resoldre aquest tema. I perdoneu, gràcies.
Molt bona tarda a tots, coordinador de l'Assemblea, estimats candidats i candidata. Em deixeu que comenci per l'últim que ha comentat en Jordi Serra. L'any passat, quan va venir el president Rajoy a Sitges, a l'Hotel Melià, a les jornades del Cercle d'Economia, que ja sabeu que es fan cada any, vaig tenir l'ocasió de poder parlar amb ell. Sabeu que estàvem en aquells mesos anteriors a la consulta del 9 de novembre. Vaig poder parlar cara a cara amb ell sobre la consulta i sobre aquesta petició que feia el poble català de que volíem votar el 9 de novembre. I una altra cosa de les que vam parlar va ser del finançament dels municipis turístics. I em va dir alcalde, no em va convidar a dinar, però em va dir alcalde, lo de los municipios turísticos me lo pongo en la agenda, lo otro no. I al final, ni una cosa ni l'altra. Cosa ni l'altra. Mireu, parlo en nom de Convergència i Unió i vull insistir, Convergència i Unió, vull insistir en això, perquè a Sitges, com en molts altres llocs del país, la nostra federació ha avançat en el tema nacional, però també s'ha rejuvenit la federació, i moltes de les persones que tenim la sort i el privilegi de poder estar al capdavant d'aquesta organització i d'aquesta federació en els municipis, doncs que tenim una franja d'edat i que ens hem format políticament doncs en les joventuts dels nostres respectius partits, fa molts anys que som independentistes, fa molts anys que ho som. I potser en algunes coses ho érem abans que ho fos la nostra federació, però en qualsevol cas, com ha dit l'Aurora, en aquest moment, ja a banda de que si unes formacions ho són o no ho són, està claríssim que hi ha un moviment social enorme, enorme, que empuixa, que empeny, que ens porta a tirar endavant aquest procés amb totes les dificultats que té. Jo amb això voldria dir que aquests últims anys, Sitges, amb resultats electorals, som el municipi més independentista de la comarca. Una cosa que probablement anys enrere era impensable. I a més amb tot el procés que s'ha viscut aquests últims anys, doncs hem estat els primers municipis que formem part de l'Associació de Municipis per la Independència a nivell institucional, però que té Assemblea Nacional Catalana organitzada, que hi ha Òmnium a la comarca, és a dir, que Sitges també s'ha mogut molt i que tot i que s'ha governat en minoria, la majoria del ple doncs és independentista. I la majoria del ple va decidir un bon dia, majoria simple en aquest cas, formar part de l'AMI, formar part de l'Associació de Municipis. I això ho dic perquè crec que és un valor que cal que tinguem en compte, que cal que tinguem present, sobretot de cara a les properes eleccions del 24 de maig, però també del 27 de setembre. És important configurar governs que tinguin aquest camí molt clar, però també la resta del ple, perquè hi pot haver governant un govern en minoria que el ple de l'Ajuntament li aturi els seus projectes o li aturi el seu full de ruta també sobiranista si no es disposa de majoria. I això ho dic perquè passada la consulta del 9 de novembre, el procés de participació, a Sitges, amb els resultats a la mà, hi van haver 6.200 persones, o més de 6.200 persones, que van votar sí, sí. Això s'hauria de reflexar en la configuració del proper plenari de l'Ajuntament, el 24 de maig. Més de 6.200 vots voldria dir una majoria, podria voler dir, depèn del nombre de persones que vagin a votar, una majoria molt àmplia del ple que fos a favor d'aquest procés d'independència cap a la sobirania plena. Però depèn dels resultats, podria ser que no. Per tant, a mi em satisfà molt que avui per primera vegada ens puguem trobar totes les forces que estem aquí representades, les formacions polítiques que ja ho veieu, podríem dir, de tot el petit arc parlamentari del nostre municipi, de diferent condició, amb una història o més llunyana, més recent, però que jo crec que reflexa el mateix que ha fet l'Assemblea, que ha fet Òmnium i que ha fet l'AMI, que ha estat la unitat, aconseguir la transversalitat de tots, la unitat de tots, i crec que això és el que s'hauria de reflexar amb les eleccions del 24 de maig. Que més enllà dels resultats d'uns i d'altres, aconseguim dues coses: unitat, unitat d'acció, i que el ple sigui majoritàriament independentista. Aquesta és la meva visió. Moltíssimes gràcies.
Bé, jo sóc Xavi Nin, de la CUP Capgirem Sitges, pels qui no em coneixeu. La meva intervenció la dividiré en tres parts molt petites. Una primera, que és com ens ha portat la ciutadania en aquest procés que ens trobem ara. Una segona, que és el nostre grau de compromís en aquest compromís que ha portat a terme l'ANC. I una tercera part, que és el que hem fet i el que hem de continuar fent des dels ajuntaments, i que creiem que és la prioritat que ens trobem ara. En primer lloc, vull agrair a l'ANC el fet de convidar-nos, el fet d'una vegada més portar a terme una campanya, en aquest cas de compromís dels ajuntaments, però ja no només per això, també agrair l'organització que ha dut a terme aquestes últimes diades. Penso que hem aconseguit les mobilitzacions segurament més grans que s'han vist mai a Europa els darrers anys. Segurament hem aconseguit fer-ho, i no fer-ho una vegada, sinó fer-ho dos i fer-ho tres vegades. Unes mobilitzacions que han estat festives, que han estat pacífiques, però que han estat molt reivindicatives per la llibertat del nostre país. No només ens hem quedat aquí, no? Sinó vam, en contra del que passava, bueno, del que ens deia un estat, no? Vam arribar a ser capaços de convocar un referèndum, que en aquest cas va ser consulta. Una consulta en la qual milions de persones van anar a votar i que va significar la desobediència més gran que s'ha vist mai en aquest estat. Mai tanta gent havia desobeït el poder judicial d'aquest estat, i per això també crec que ens hem d'alegrar de ser un poble en part combatiu. Durant aquest procés que ha portat a terme sobretot la societat civil, amb formacions com l'ANC, Òmnium, no hem estat sols, també els partits polítics en aquest cas han estat al capdavant de demanar propostes, sobretot de cara a l'Estat. Vam veure com farà un temps uns diputats del Parlament van anar a Madrid a demanar una vegada més, no?, la competència per poder fer referèndums. Evidentment es va notar la força del Partit Popular i del Partit Socialista Obrer Espanyol, que van tombar una vegada més el dret de Catalunya a decidir. També vam, des del Parlament, en aquesta vegada vam fer l'elaboració de la llei de consultes, com abans anomenaves, que també va ser tombada pels tribunals, uns tribunals d'un estat espanyol que el PP i el PSOE no dubten ni un moment en ajuntar-se per utilitzar totes les armes contra el procés aquest democràtic que s'està duent a terme a Catalunya. Com ho estan fent? Doncs estan posant les ambaixades espanyoles al servei d'en contra del procés, perquè la gent d'Europa no conegui, no sàpiga què està passant a Catalunya, impedint xerrades, inclús fins i tot prohibint presentacions de llibres. No? Com dèiem, la utilització de tota la força d'un poder judicial, un poder judicial altament polititzat i que ens permet, i que no ens permet donar cap pas endavant en la, en les nostres reivindicacions democràtiques, imputant fins i tot el que és segurament la imputació a un president d'una nació per arribar a convocar un referèndum, és a dir, que no va ser ni un referèndum, sinó que va ser una consulta. Simplement tenim un president que està imputat pel fet de preguntar als seus ciutadans quina és la relació que hauria de tenir Catalunya envers Espanya. Jo crec que aquest ha sigut el panorama que ens hem trobat ara. Des de la CUP volem també expressar, perquè no sé si ho haureu sentit, la CUP durant en aquest compromís que ens va passar l'ANC, el vam debatre, com sabeu nosaltres som assemblearis, ho vam portar a terme en una assemblea i no es va dubtar ni un moment en adherir-se en els quatre primers punts, però en el cinquè punt doncs es va parlar i es va intentar de no adherir-se. Al cinquè punt és el qui parla de facilitar l'alcaldia amb un dels partits o un govern que hagi votat això. El fet que ho hem fet, la primera raó és perquè ha sigut una decisió de l'Assemblea i perquè es va exposar això, bàsicament us explico. Des de la CUP no hem arribat mai, no hem volgut arribar a pactes preelectorals en clau a l'electoralista, però tot això ho hem fet perquè nosaltres considerem i sempre hem defensat la construcció nacional com una eina de transformació social. En això penso que tots estem bastant d'acord. Però nosaltres reivindiquem per igual els tres eixos, que és la radicalització democràtica, el procés d'alliberament social i el procés d'alliberament nacional. Qualsevol d'aquests tres punts per nosaltres és clau a l'hora de donar una alcaldia. Llavors, aquest ha sigut el punt que ens farà reflexionar un cop hagin passat les eleccions. Celebrarem una assemblea per ratificar a qui donem suport a una alcaldia. Tot i així, remarcar també que la CUP té un caràcter clarament independentista, així ho ha anat demostrant els darrers anys. Com sabeu, la CUP neix de la lluita institucional en els municipis, però sorgeix i neix d'altres lluites d'alliberament nacional i social que s'han anat produint al llarg de tots aquests anys als Països Catalans. Des de Sitges, no? En aquest cas, creiem que s'han fet molta feina, com ara repassava el Miquel. Ens hem adherit a l'Associació de Municipis per la Independència. Hem donat suport a actes culturals tan importants en temps enrere com era el Correllengua i la Versavació de la Llengua. I hem recuperat, i això ha fet que alguns marxessin del govern, hem recuperat denominacions històriques de carrers de Sitges, eliminant noms que havien estat imposats en altres temps. Així que també hem presentat altres projectes, com penjar l'estelada al balcó, exercir la sobirania fiscal per part de l'Ajuntament i, per tant, pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana. Però una mica creiem que totes aquestes coses es poden anar fent fins a arribar al 27 de setembre, que és una data molt important. Des de la CUP i Capgirem Sitges volem donar suport i cal donar suport des dels ajuntaments a iniciatives de base existents, com en aquest cas l'ANC i Òmnium, entre d'altres. I cal que entre tots i totes omplim de contingut el procés si volem que aquest sigui majoritari. Per tant, considerem els municipis i barris com els nostres espais, on des de baix i entre tots cal que impulsem l'obertura d'un procés constituent radicalment participatiu i transformador, la ruptura democràtica amb l'Estat per proclamar la independència a Catalunya i, si cal, promoure la desobediència des dels ajuntaments i la construcció nacional i social de la nació catalana. En tots aquests punts, l'ANC ens trobarà al seu costat, perquè si no lluitem nosaltres, ningú lluitarà per nosaltres. I si cal, seguim, seguim i seguim.